Ja, ja s'especula que comprarà RAC1.
Què dius?
L'especulació que hi ha és que el Gerard Romero pot comprar RAC1. Ara, el millor esports, hi haurà algú que... Va, digues, què més?
Anem, deixa'm passar ràpidament pel Sálvame, perquè recorda que se'ns va morir la Gina Lollobrigida.
Està clar que la temporada que ve farem el programa a un altre lloc, no? Està claríssim.
Fent amics,
sí,
a la tarda.
Me'n queden pocs, vull dir que és igual.
Digues. Gina Lollobrigida, que va morir fa poques setmanes.
Sí, sí, amb el Javier Rigau, eh?
Rigau. El Rigau és el periodista.
És de l'altre, claro. Javier Rigau. Escolta'm, que el van entrevistar l'altre dia.
Aquí, amb ella?
Amb ell.
No, ella és difícil.
No, i el que hi van entrevistar, el que el cuidava, que van posar un tros de la televisió.
Aquest és el dolent.
Ah!
El cuidador. Aquest és el que li va fotre.
Però, veig que estàs al dia. Com és que estàs al dia?
Home, perquè aquest tema sí que em va interessar.
Veus?
Perquè vaig seguir el fil...
Però s'ho va fer a Sálvame, és a dir, que el vas veure a Sálvame.
No, però sé la història. Sé que el Javier Rigau va denunciar al cuidador,
sí,
que des de que va aparèixer aquest cuidador, compta amb els cuidadors... Sí.
Alerta.
I cuidadores...
Sí.
Li va començar a menjar el tarro a la Gina Lollobrigida. El va apartar. Ningú... El cuidador li va fer vendre totes les propietats... Li va fer vendre les joies.
Estàs al dia de tot, eh? T'agrada aquest cullabrot,
eh? I el Javier Rigau ara, clar...
Doncs van agafar el Rigau, el van portar a la
porta... Home, és que compta amb això, eh?
Mira, els fills, no només el Rigau, i els fills de
Lleida... Que jo ara ho conec, això, eh? I els està amb els dos ulls oberts,
home.
Eh?
Doncs mira que dolents que són els de Sálvame. Li van comprar un bitllet d'avió, el van enviar cap allà, cap a Itàlia, el van posar davant de la porta de la casa de la Gina Lollobrigida, el reporter allà fent-li preguntes, a veure què opines, què pienses... Es va a desmoronar.
A ti no te llamó la atención que Gina, que mantenía contacto contigo, que te llamaba a veces de madrugada, de repente cortas en la comunicación total contigo?
Gina tenía tres líneas telefónicas aquí. Una, para que la llamase la gente y llamar ella. Dos, que era el fax. Y la tres era el número privadísimo de Javier. Yo, en mi casa de Barcelona, tengo también una línea que solamente era de Gina, al lado de la cama. No puedo.
Te enseñaré yo el teléfono mío, con el teléfono privado de aquí. No puedo, no puedo.
Está tranquilo, está tranquilo.
No puedo. Tranquilo.
No, ja, ah, ja han aconseguit,
no, que
jo ara aconseguit
una llança a favor de Javier Rigau.
Està passant molt mal.
Es van enamorar quan eren joves?
Sí.
Era un amor d'aquests impossibles.
Més ell que ella, eh? Més
enamorats ella. Tota la vida. Van ser parella i després es van... Perdona, Rocco, és que ara què passa?
Que està, Rocco està desmontado. Sí. Rocco està que no puede seguir. Se ha roto Rocco.
I per culpa d'aquest cuidador, que se la va camalar, li va fotre tota la calarada.
I la tenia mitja amagada, que no deixava...
Bueno, deixarem aquí, Rocco, sí, perquè jo he d'anar al Mobile. T'interessa el Mobile World Congress, aquest?
Sí, m'interessa. Vols que vagi a fer una
cosa? És a tu, no? El que li interessa.
A mi m'encanta. Tot el... Perdona?
No, dic que és a tu, perquè foten la brasa tot el dia amb el Mobile.
Ara cada anem, eh? Sí, que el que es porta és la intel·ligència artificial, que és la que acabarà amb tots nosaltres.
Sí,
no tingueu cap dubte.
Perdona, Toni, vols que llegeixi l'últim mail de Neu? Neu RAC1?
De Neus.
Neu RAC1.
Neu RAC1, el hashtag, l'últim tuit.
Però qui li ha escrit tuit? Aquest Neu?
L'últim tuit.
A l'Abel ha escrit això?
No, l'últim tuit d'un oient.
No, que està de baixa, que està
de baixa. Què
li ha passat? Se li ha descol·locat la mandíbula de tant parlar.
Oh! L'últim tuit, amb el hashtag Neu RAC1, és hashtag fracàs Neu, i diu, Neu, quina Neu? Versió RAC1. Ens ho envia la Rose.
No, però m'han dit que a 7:15 això sí. Fa un...
Ah,
un...
Ara,
fa un cel de neu.
Bueno, escolta, a les 4:15, Rocco, moltíssimes gràcies. Et veig avui al circ. A quina hora arrenqueu?
A les 10.
Bueno, de què fas avui? De papallona? De què et disfressen avui?
Em fa fer cada cosa. L'altre dia anava vestit de llapis.
Sí, no, ja et vaig veure, ja.
Ho vas veure, no?
De qui
són les idees? Doncs de l'Ozena, del Fran...
De l'Ozena, que...
L'altre dia vas menjar xurros.
A veure si té nassos, a veure si es disfressa el supositori. Ara tornem.
RAC 1.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre Keep Fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Queden 4 dies. Basic Fit. Go for it!
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
A Jardiland ja es respira primavera. Vine del 22 de febrer al 5 de març i desperta el jardiner que portes dins. Preus irresistibles en un munt de productes. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique. Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tornem a estar aquí, estem a totes les salses, perquè ara la moda és que es pari l'aire condicionat de l'estudi i m'imenda d'anar-lo a engegar cada... Ho he comentat dos o tres cops, però clar, fins que tinguin a bé, potser però serà el 2030.
Això és una instància.
Arreglar-ho. Anem a resoldre l'enigma d'avui, David, Dani Arbós. Sí, teníem ja els darrers enigmes sobre
Einstein. Sí, penúltim. Demà sí. Ja acabem. Demà és el darrer dia que va estar aquí, demà farem el darrer sobre Einstein. Però avui us preguntàvem que tal dia com avui, o sigui, el 27 de febrer de 1923, es va reunir amb un grup, amb un col·lectiu, i llavors us donàvem quatre opcions i heu d'endevinar quin era aquest col·lectiu, que el senyor Marcelí ja ha dit del primer moment que ja ho sabia, a veure si l'encerta.
A veure, senyor Virgili, no, l'opció... tu fes les quatre opcions, a veure si l'encerta, a veure.
Opció A, puntaires, opció B, escriptors, opció C, boxadors, o sigui, que practicaven la boxa.
Boxadors, tampoc.
Opció D, anarcosindicalistes.
Aquests.
Es va reunir amb anarcosindicalistes. Doncs té raó, el senyor.
Ah, sí, bravo.
Molt bé. Molt bé.
Com si fos ara que li vaig dir d'on de pas amb els sindicalistes.
Com és que es va reunir amb
anarcosindicalistes? Doncs mira, és bastant interessant perquè va anar una delegació de la CNT, el va anar a buscar a l'hotel Ritz, que és on s'estava... Bueno, ell estava allotjat a l'hotel Colón, però en aquell moment estava al Ritz. I a través, us recordeu que vam parlar de Rafael Campalans, que vam fer el sopar aquest, tot això? Doncs Rafael Campalans es considerava d'esquerres, tenia bona relació amb el CNT.
Comunista.
Bueno, es considerava més socialista. De fet, va tenir un gran debat amb Einstein sobre si es podia ser d'esquerres i nacionalista, perquè Einstein considerava que no, però es veu que després de la seva visita a Catalunya i entendre una mica més...
Va entendre el que és Catalunya.
Sí, una mica sí. Llavors va començar a entendre que sí que es podia ser nacionalista d'esquerres. Bé, la qüestió és que el van convidar a fer una conferència a la seu de la CNT. Ell no va fer una conferència, però sí que va anar-hi.
Sí.
I es va reunir amb un dirigent anarcosindicalista, que era Ángel Pestaña, i també va xerrar amb alguns dels obrers. Els va recomanar que llegissin Espinosa, van parlar molt sobre pacifisme, i vostè se'n recorda,
sí, sí, vostè, hi era vostè?
Fa 100 anys, fa 100 anys.
Ah, perquè veig que se'n recorda de tot. Moment se'n recorda, però no s'està...
A casa era més de missa, però sí, me'n recordo com si fos ara.
Bé, doncs, a més va haver-hi molta polèmica, perquè va sortir allò que va sortir als mitjans, que van tergiversar les paraules, ja passava llavors, les paraules d'Einstein, que va sortir que ell havia dit als obrers, vosaltres sou revolucionaris, Pues, i jo també sóc un revolucionari de la ciència. I després Einstein va negar haver dit que ell fos un revolucionari. De fet, ell considera que continuava una mica, havia evolucionat la feina d'Einstein, però que no era un revolucionari. Sí que va haver-hi molts comentaris irònics en els diaris satírics de l'època, perquè pocs dies després es va reunir, va anar a Madrid i es va reunir amb, la, amb el fons 13. Llavors deien que potser la teoria de la relativitat era això, no? Que un dia et reuneixes amb els narrats...
Què tal, senyor Buigas?
Hola, què tal? El rei, Einstein
en la seva línia, eh? Reuneix a Barcelona amb els anarcosindicalistes i a Madrid amb el fons 13.
Però es va... Jo crec que no van a aquella. Van anar a l'ANC a estudiar allà el temps. Allà va veure que el procés independentista, el temps és circular. No relatiu, sinó circular, que va durar voltes.
En aquella època l'ANC no, bueno, no existia i el ritme va acabar, dubto que desapareixi. Perdó, que continuï existint, exacte.
Perdona?
Perdoni, sí, sí.
Estem millor que mai, estem millor que mai.
Sí, és això de l'ANC és los 10 negritos.
Tu sigues los 10 negritos.
Ja no queda ningú.
Ningú vol estar amb
entre
tu.
Entre ells s'estan... La cosa està fatal.
Està millor que mai.
Molt,
els bons,
molt, molt.
Els bons
un
estan...
plec, el 10% o no sé quants pleguen. El que era el portaveu també plega, l'altre està enfadat. Es posen d'acord.
Com té que ser, denunciant els nyordos,
com
no com tu.
Com té que ser a la manera catalana.
Bueno, es van independitzant tots.
No, no, està molt bé.
Un per un.
Jo marxo també, jo m'independitzo.
Perdoni un segon. És arribar vostè i aquest programa ha fet com un ras.
Un trompo.
És arribar vostè i això ha anat amunt. Bravo.
Sí, senyor.
Home,
segur, eh?
Amb això té raó, eh? Perquè tots van cap a la independència personal de l'ANC.
No té que ser.
A veure, quants oients
tenim? Fem els sorteig. Vinga, avui sí. Hem rebut 532 mails,
això, eh?
532,
era molt complicat,
i d'aquests la majoria, 437, l'han encertat, 437. Per tant, necessitem, senyor Buigas, un número de l'1 al 437.
400.
El 400, molt bé.
Va, doncs demà acabarem Einstein, eh?
Sí, ja, sí, acabarem Einstein, que t'estàs fent pesadet ja amb l'Einstein.
Home, però és curiós.
Un altre d'Einstein.
Demà l'últim, demà és el darrer dia que va estar aquí. Demà ja va faltar i se'n va anar a Madrid.
Carregoset.
11 dies, va estar a Madrid, més que aquí.
Em pensava que havies dit que havia estat 11 dies viatjant amb tren.
No, no, que va estar...
No, si anava més ràpid abans que ara.
Va estar 11 dies a Madrid i 3 a Saragossa. O sigui, va estar bastants dies a tot el que és la península.
Va, que ja tenim el guanyador d'avui. És el Jordi Alexandre Mateu. Ha posat la resposta, és la D, a l'assumpte del mail. Diu, bona tarda, la resposta correcta és la lletra D. Jordi Mateu. Moltes felicitats.
Em doni un trosset de xocolata o alguna cosa, que gràcies a mi... Home, una comissió, gràcies a mi té el premi. Que... Home, he dit el número 400, claro. Aquest tio ha guanyat gràcies a mi. Que m'enviï alguna cosa.
Demà més anys, tenc.
Demà més. Me'n vaig abans que caigui aquesta nevada que heu dit.
Sí, sí,
perquè... Ha de caure,
sí, sí. Eh? Passeu de neu,
eh? Sí, tant, i tant.
Avui podríem posar la llar de foc, no, senyor Santa Susana?
A veure, perquè... que no trobo Armando. Ah, d'on Armando?
És un clàssic, això.
On és el comandament?
Home, doncs serà per comandaments, aquí a la taula, n'hi ha 4.
Sis
comandaments.
N'hi ha 6.
Bueno, aixequis i agafis el vostè, és que també...
A veure, per favor.
Va, anem a entrar en matèria, perquè com...
Gràcies, Ricura.
Arbós, si marxes ara et perdràs del mobile.
Hosti, no sé si ho resistiré. Ara us escoltaré, perdona, perquè no m'ho perdo.
Doncs és apassionant, eh? És apassionant. Primer dia del Congrés Mundial de Mòbils, que reunirà 80.000 congressistes durant 5 dies a Barcelona. Aquest any, ja ho heu sentit en diferents informacions, portem els mitjans parlant des d'ahir, el plat fort, el 5G, Míriam.
El 5G, sí, avui inauguració oficial amb totes les autoritats, on per cert Pere Aragonès i Ada Colau han tornat a evitar la foto de l'encaixada de mans amb el rei i Pedro Sánchez. Sí que després s'han fet la foto de família,
exacte,
això sí.
Exacte, o sigui, evites la foto de l'encaixada de mans, però després et fas la foto, com ahir vàrem veure que sopen amb ell. Bueno, el postureo arriba a uns nivells ridículs. O vas...
O no hi vas.
O no hi vas. Això de no hi vaig, sí, però no, hi vaig, sí, però no, faig la foto, sí, sí. Però no el rebo, però després sóc un vell.
Va.
Ridícul, tot plegat.
El president Aragonès, que ha inaugurat l'estand de Catalunya, que ha dit és territori d'empreses tecnològiques, han fet balanç. Diu que s'hi han instal·lat prop de 100 hubs de multinacionals que estan deixant a l'economia catalana un impacte de 1.500 milions d'euros.
No, taps no, hubs.
Hubs.
Hubs. Hubs. Hubs.
Ja tenim la llar de foc en marxa, eh?
Sí,
feu una foto que els oients sàpiguen que estem ben escalfats.
El president de la Generalitat, que està convençut que aquest mòbil serà un èxit rotund.
Torni a ser un èxit rotund. Estic convençut que ja ho podem donar per segur, que ho serà. Estem recuperant tota la vitalitat i energia que tenia aquest gran esdeveniment global doncs abans de la pandèmia, ja l'hem superada, i contribueixi doncs també a reforçar tota l'autoestima i l'orgull del potencial de la nostra economia.
Ada Colau, que ha entrat, per cert, per un altre accés a l'auditori per evitar aquest pes a mans. Ha estat aquest matí al Món a RAC1 i ha celebrat la bona
salut. Perdona, és que és ridícul. És que, de veritat, o sigui, uns i altres, ridículs. Si et venen a casa teva i és casa teva, tu et dones la benvinguda, sigui el rei d'Espanya o sigui el
papa. I si no hi vols ser per ideologia política, no hi vagis.
Quan hi hagi el metavers...
Quan crec, però jo crec que hi has de ser. Aquesta és una altra història.
Això és una altra
perquè
cosa.
És casa teva, venen a casa teva i tu ets l'anfitrió.
Això és conforme. Hola, benvinguts. Això és una altra
estiguis
cosa.
D'acord amb ell o no estiguis d'acord amb ell?
Això conforme. Ara, si tu dius, no hi vull anar perquè,
doncs
perquè
no hi estic conforme, i doncs no hi vas. La foto i no sopes amb ells.
Romansos.
I l'altre entrant per darrere, que dius, bueno, és que clar. Tu digues, digues.
No, que ha entrat al
no
món a RAC1
i ha baixat amb una corriola.
Ha defensat la bona
com
salut.
Si fos, al... Com una cistella de neteja vidres.
L'Uri està mal?
No, digues.
Per això et dic que quan hagi el metavers encara es complicarà més
tot. No, el metavers que no m'hi busquin, digues.
La bona salut del mobile és el que ha celebrat Ada Colau aquest matí al Món a RAC1 i ha dit que sobretot que està contenta perquè ja no hi hagi debat sobre la continuïtat del Congrés.
Però se'l va fer ella.
A totes les entrevistes, no? El CEO, el John Hoffman, sempre ho diu, que ja fa molt de temps que els seus congressistes no diuen que van al Mobile, sinó que diuen que van a Barcelona. I, per tant, ells tenen molt assumit que aquest congrés va créixer i es va consolidar aquí i que té unes característiques la ciutat que, efectivament, la fan ideal perquè els congressistes que volen atreure de tot arreu del món, que no és senzill, no? Perquè venen de moltes àrees molt diferents, doncs, clarament han fet enquestes cada any i cada any la valoració ha estat més que positiva i, per tant, ells obertament ho diuen, que per ells ja Barcelona és casa seva i la vocació és de permanència.
Bé, veig que Ada Colau, l'alcaldessa ha canviat de parer com tants de la seva alcaldia, com el regidor Badia, que també va dir que no es podria obrir Torrons Vicenç a les Rambles. No només s'han obert Torrons Vicenç, sinó que també Torrons Virgínia també ha obert al costat. Vull dir que no només ha obert una casa de Torrons,
el Vicente i la
Virgínia, sinó que han obert dos. Vull dir que... Escolta, això sí que és... Va dir que mentre ell fos regidor que no obririen. I també felicitar Ada Colau perquè això és el que deia quan era alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona, al Via Lliure, parlant del mobile.
Clar, la política de grans esdeveniments a la ciutat pot portar molts diners, molts pocs dies, per uns sectors molt determinats, però en realitat no és un model sostenible per la ciutat. Aleshores, bueno, igualment, que hi hagin congressos, que hi hagin fires...
Per això li preguntava si prefereix que existeixi el mobile a Barcelona o no.
Depèn de
tal com és ara.
Depèn de quines regles.
L'argument serà que canvia les regles. No s'aguanta res per enlloc. Anem al Congrés, allà hi tenim Montse Martí. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Doncs déu-n'hi-do per ser el primer dia, déu-n'hi-do.
Et veig entusiasmada.
Sí. Déu-n'hi-do, des de les 8 que estem aquí, bueno, i moltíssima gent, i el primer dia, a més, aclapara totes les presentacions, que tothom ho vol explicar tot, i pensa que encara queden 3 dies.
Clar, pensa que han d'aprofitar dimarts, dimecres i dijous per anar de festa. Clar, el dilluns et treus la feina de sobre, ho presentes tot.
Algun dia de turisme han de tenir.
Clar, un dia, dos o tres, si busca.
Jo no sé si quan surten d'aquí tenen massa ganes de festa,
sí, perdona?
Sí. Una mica amb el cap enterbolit deuen sortir.
Ja t'ho dic jo, que...
Només espero una hora.
Per què penses que venen a Barcelona? Perquè venen a anar de festa. Perquè, clar, això dels congressos, si tot és el mateix. Fas la feina unes hores i després, doncs, ja tiberis... i discos i el que convingui.
No,
a la platja no hi aniran, aquest cop?
No, a la platja no. Bueno, millor, depèn de com et tagis, pots acabar a la platja. I ho dic per experiència. Bé, aquesta edició del mòbil torna amb força. Tota aquesta cançó de la pandèmia, postpandèmia. Bueno, quanta gent passarà pel Congrés?
Doncs la previsió oficial són més de 80.000 congressistes. Han vist moltíssima gent. No són les xifres de 2019, aquesta comparativa d'abans de la pandèmia, perquè el 2019 es va arribar a la xifra rècord de 109.000 visitants. Però no ho sembla. No ho sembla que estiguem encara per sota dels 109.000 visitants, perquè l'entrada ha estat... hi havia moltíssima gent i està tot organitzat. Tema restauració, per exemple, o la mobilitat exterior... Doncs doncs, semblava bastant els mobiles d'abans de la pandèmia.
Bé, aquest any, però, amb més wifi, no? Han posat més potència al wifi perquè no es pengi.
De moment, cap queixa. El wifi d'aquí, ho dèiem al matí, és molt important i permet fins a 130.000 connexions simultànies, eh? Vull dir que ara, fins aquí arribaria, de moment.
Bueno, clar, imagina't que fas un saló del mobile i no va al wifi. Realment seria el ridícul, el ridícul absolut. Bueno, anem amb els temes sobre... A veure, on has parat atenció?
Doncs mira, avui hem fet un primer passeig. El que volia veure era què feien les grans marques que durant la setmana tenen grans presentacions dels seus últims productes que han tret al mercat. Al Congrés el que s'hi veuen són els últims mòbils que surten al mercat. Si no ho han fet, ho faran els propers dies. Cada cop t'he de dir que n'hi ha menys de mòbils i el que hi ha cada cop més és tot tipus de dispositius que funcionen amb tecnologia 5G i que el que permeten és explorar la realitat virtual, ampliada, immersiva, tot allò que ja vèiem amb el Congrés ICE fa unes setmanes també aquí a Fira Gran Via. Hem parlat amb el director executiu del Mobile World Capital, Francesc Fajula. Amb una conversa amb ell ens recordava com havia canviat la cosa, no? Des dels mobiles, els primers mobiles fins ara.
Va arribar a Barcelona com una fira de mòbils i tots esperàvem quina era la presentació de mòbil més innovadora, amb més càmeres, amb més artilugis, però hem passat a una nova etapa. Hem viscut la internet del PC, la internet del mòbil que ha vingut associada a tot el tema de xarxes socials i ara finalment estem començant a veure allò que en diuen la web 3.0, que és la internet dels serveis, no? Que és la internet immersiva, de realitat virtual, de realitat augmentada.
Ja, so de telèfon del segle XX, però bueno, parlem del 5G. Endavant.
No, que deia que la tecnologia 5G és sens dubte la protagonista
d'aquest mobile. Amb el so s'ha notat.
Un cas que podem trobar aquí al mobile, si venim aquí a fer un passeig, en l'estand del Mobile World Capital es dona la possibilitat, que ho volgués, de convertir-se per un moment en Antonio Rebollo, l'arquer dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
Ara sí, mira, ara vaig dir una cosa. Ara sí que ara. De veritat, és si el meu somni, convertir-me en Antonio Rebollo.
El Repollo!
La il·lusió que va transmetre Rebollo llançant la fletxa. Home, i després, quan vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo, que tot era il·lusió, sí que em vull convertir en Antonio Rebollo.
Doncs si vens al mobile, els propers dies ho podràs fer. Ens ho explicava també Fajula, què pots sentir fent aquesta experiència.
La 5G habilita un munt de models de negoci que no podíem ni somiar, no? I tenim al llarg del congrés, doncs veurem, nosaltres hem portat un cas, per exemple, que podrà simular estar com el Rebollo en la inauguració dels Jocs Olímpics amb l'arc, la fletxa i el paleter olímpic a Barcelona 92. I ho podràs veure amb realitat virtual, estant virtualment en aquell moment allà, però també amb unes mànigues hàptiques que et permetran notar la tensió, el pes de l'arc, la tensió de la corda proporcional a la força que en fa, etc.
El Rebollo!
I, per exemple, si no...
Un disgust, eh?
Si no
és un home que li van dir que havia llançat la fletxa, li van generar tot, no s'ha recuperat encara. No. Que ara està, no ho ha paït.
I tu, per exemple, en aquest cas...
Vaya marrón, me metieron con la fletxa.
Si no encertes el paveter i dispares a una persona, te
desveu?
Perdoni,
que passava per dalt, no anava dins, eh?
Bueno, passava per dalt, però...
Passava per dalt
si
i el cas...
Si no seria tan greu, no?
Es va fer
l'efecte
dels Jocs Olímpics a les imatges oficials. Sí. Sembla que la fletxa vagi dins del paveter.
I va matar una persona, eh? Que va anar per...
Un porc senglar que passava per allà. Sí. Bueno, què més tenim?
Doncs també hem pogut veure alguna cosa més curiosa que s'allunya dels mòbils tradicionals. Hem vist unes ulleres que porta aquí la xinesa Oppo, unes ulleres aparentment normals, que es poden graduar fins i tot, i que el que permeten, per exemple, és llegir un teleprompter, si pot ser útil a l'hora de fer una... per exemple, una conferència. També permet fer traducció simultània, si tens una entrevista amb un xinès. Això pel
Pellicer, perdona. Aquestes ulleres estan fetes pel Pellicer, que ara va amb ulleres al TN, potser...
Sí, i segueixen...
No, perdó, t'ha millorat molt, eh?
I es va posar les ulleres virtuals, aquestes.
No.
Des que porto ulleres, obre els ulls, eh?
Que
maig els tenia com cada vegada els tenia més tancats. I ara els he obert una altra vegada.
Sí, sí, ja, potser sí, doncs.
Sí.
Sí, sí.
Els ulls pensaven, sense ulleres no val la pena ni obrir-ne els ulls, perquè perquè ets de veure, i al final s'ha animat l'ull a obrir-se.
Sí, sí, però ara des que porto ulleres...
Sí, està més bé.
Ahir no va veure RAC1, els embassaments, que és el tema estrella del dia.
Home, el bombó, no, es va enfadar.
No, no, sí, està decepcionant, no sé, ja ho sabem. No, ja no cal que hi compte, no cal que es decepcioni, però vull dir que ahir no ho va veure per i això que portava ulleres, però això pot passar, que si no està ben posat allà no ho veus. Bueno, les ulleres aquestes, què fan de teleprompter,
també ens han dit, hem preguntat si aquestes ulleres les podien portar tot el dia i diu, més aviat no, seria per necessitats puntuals, sí, perquè si no pots tenir sempre un... però mirar de tan a prop, si el mòbil ja és perillós, imagina't doncs mirar a través d'aquestes ulleres que et surten els mateixos vidres. Doncs aquestes ulleres permeten la traducció simultània. Ens ho explicava el seu portaveu, José Galán, a RAC1.
Vamos a poder tener indicaciones, ¿no? Imaginaros, yo voy con las gafas puestas, voy en mi bicicleta y tengo el GPS para llegar a cualquier sitio. No necesito de una pantalla, no necesito del móvil, no necesito... Yo estoy mirando al frente, estoy viendo totalmente el panorama, estoy visualizándolo todo perfecto y tengo la información que simplemente me añade información a lo que yo estoy viendo. No me interrumpe.
Aquí, José Galán, el que ens explicava és una altra de les possibilitats d'aquestes ulleres, que és que funcionin com a GPS. Tu vas a fer una cursa en bicicleta per la muntanya i no cal tenir un dispositiu mòbil, sinó que amb les mateixes ulleres et pots guiar.
Si funciona com això del GPS, i ja et veig a baix al barranc al minut 2.
I quan estiguis baix a les ulleres et sortirà felicidades, se ha estrellado. Se ha estrellado en su destino.
Hauria d'haver unes ulleres que veiessis la teva parella més guapa. Et posa la ulleres i dius, mira, el guapo que és el... Que t'ho transformés, saps? Tota la teva vida de color rosa. I que tothom, i que els teus amics diguin, hòstia, que guai que ets, que guai. Tu que veiessis que els amics et van...
Tot arribarà, això, els propers mobiles, potser.
I tu ets un desgraciat de merda a la teva vida, eh? Però tu treus, sí, sí, saps?
Què més, què més, què més?
Doncs el que també torna amb força, és una tendència que es va veure ja fa uns anys i ara torna, són els dels mòbils plegables. No sé si vosaltres
sí,
en vau arribar.
Jo tenia, de petxineta, que era com doncs, la petxina i es plegava. Sí.
Hi han diferents marques que n'han portat. Oppo, sí, que és el que hem anat a veure aquest matí, ha portat el seu flip plegable i diu que resol alguns dels problemes que tenien aquest tipus de dispositius.
Nos encontramos que la pantalla exterior era muy pequeña y era muy poco funcional. Eso es algo que hemos resuelto poniendo una pantalla vertical de 3,26 pulgadas, o sea, una pantalla muy grande. El otro problema que nos encontrábamos en este tipo de dispositivo, el pliegue central de la pantalla se veía mucho. También lo hemos resuelto especialmente bien porque prácticamente no se ve y se te olvida desde el primer instante que tenemos ese pliegue.
I Xiaomi també ha portat mòbils, hem vist avui, ahir va fer la presentació oficial a Barcelona i avui hem vist el seu mòbil 13, el Xiaomi 13, que és fruit de la col·laboració amb Leica, i el seu portaveu Fabio Arena,
sí, de la
sí, de fotografia, i ens
sí,
deia...
Marca històrica de la fotografia, sí, home,
exacte.
Sí.
Doncs ens deia RAC1 que els usuaris ho notaran i que les fotos que sortiran amb aquests Xiaomi 13 no tindran res a veure amb les altres que hi ha al mercat.
Es un smartphone que se carga en unos 15 minutos del 0 al 100. Es decir, yo siempre doy el mensaje que no hay vuelta atrás cuando pruebas esto. Es decir, si tú te acostumbras a cargar tu móvil en 15 minutos, es que no hay vuelta atrás. No lo vuelves a cargar nunca por la noche, llegas rápidamente a casa y en 5 minutos tienes casi un 50% de carga. Te soluciona la vida. En cualquier situación que te encuentres, conectarlo un momento, enchufarlo, es una pasada.
Me interessa
un
mòbil...
Aquest és el model Pro de Xiaomi, que en 15 Xiaomi minuts es carrega.
El Xiaomi, m'interessa un mòbil que et solucioni la vida, és el més interessant del món. Però hi ha una cosa que no hi he entès, això de les polzades, que dels telèfons mòbils, perquè clar, jo tinc un
dit... I les teles?
Jo tinc un dit com a petit...
Les teles, sí, clar. Sí,
no. En canvi, vostè té un dit polze, que és com un... Com un
això no va pel dit.
Bueno, això és ronya, eh?
Ah, perdoni. Perdó.
Bueno, atenció, bueno, va, deixin estar les polses. Parlem de Nokia, que també ha tornat al mobile, i atenció perquè... Bueno, està en notícia,
però... Torna al Góndola?
No, perquè no ha estat protagonista pels mòbils, no?
Sí, exacte, és una de les marques més mítiques de telefonia mòbil, sí, sobretot de finals de segle i de principis de segle, però aquest mòbil és el primer que no hi porta cap mòbil.
Atenció,
Nokia des de fa més d'una dècada que no fabrica mòbils, però que es dedica a portar la digitalització a les empreses, al software, però sempre havia portat, tenia una part del seu estant, una part petita, cada cop més petita del seu estant, on hi havia mòbils Nokia que fabricava una altra empresa, una empresa finlandesa que ha agafat la seva patent. Però aquest cop ni això. El que porta Nokia és sobretot intenta reunir-se els propers dies amb empreses que li pugui ajudar amb el tema software o per exemple, ajudant-los en la innovació. I ens parlava el seu CEO a Espanya, Ignacio Gallego, ens deia que també havia notat un canvi, no?, dels primers congressos amb els d'ara, perquè Nokia ha vingut des de sempre.
Para Nokia es el evento por excelencia del año. No habrá móviles, bueno, habrá móviles, pero no
para... Nota que no tienen teléfono.
Como elemento de apoyo para demostrar tecnología de redes, no como fin en sí mismo de mostrar dispositivos.
Es nota, ¿eh?
Pues mira, están buscando. No han vingut amb mòbils,
¿eh? No s'ha notat, perquè no
han vingut sense mòbils.
Han vingut amb un iogurt i un fil.
El Josep ens diu: al meu poble hi ha poquíssima cobertura al nucli urbà. Si surto a córrer pel bosc, al cap de 15 minuts ni puc escoltar la ràdio ni trucar. I parlen del 5G? Quan en tindrem al poble, la resta ja seran robots.
Bueno, no cal anar pel poble, eh?
Diu, clar, jo... estan parlant d'aquestes modernos sí, i no jo, tenim cobertura.
Amb converses aquí a la ciutat de Barcelona.
Sí.
Barcelona, a mi se'm talla la conversa. No pots continuar una conversa amb el mòbil.
Depèn d'on siguis.
Han de passar de la G a la H, ja. De deixar-se de 4G, 5G, passar a la H, ja, a través de canviar de lletra.
Avui
no tindrà més diferència.
M'han dit, i de 6G, no sortia la 6G?
No, encara no.
El 6G se'n parla poc encara en aquest mòbil, i diuen que no serà l'autèntica revolució, ha estat el 5G, i ara hi ha el repte de fer-ho arribar a tot arreu, als pobles, però també a les ciutats, això que dèiem, i després desenvolupar-ho. Però el 6G diuen que no serà una revolució com ho ha estat el 5G.
De moment que arribi el 5G, que tampoc ha arribat, vull dir que no anem bé ni amb el 4G, vull dir que no cal córrer tant. Montse, Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I dins les novetats en tenim d'altres, no, Míriam?
Exacte, avui la presentació estrella del dia és la que acaba de fer la companyia de mòbils Honor, l'empresa asiàtica, que havia promès que portaria a Barcelona els seus nous dispositius, i també un mòbil plegable que deien que sorprendria. Acaba d'estar la presentació el periodista especialitzat en tecnologia de RAC1.cat, el nostre company Víctor Endri, no?
Què tal, Víctor?
Hola, què tal?
Hola!
Hombre! Contigo quería yo hablar!
A veure, digues.
No, què passa? Que expliques.
A veure, bueno, ens has de parlar d'aquesta... Això que és una empresa o una companyia? Honor, què és això?
Sí, Honor, a veure, no és una marca gaire coneguda, el que passa és que si us explico el que és, en realitat, fa molt de temps que està en el mercat, i en realitat era la segona marca de Huawei. Era com una filial on anaven a parar els dispositius que no eren de la màxima qualitat, però ara resulta que, te recordes aquell veto que va imposar Donald Trump a Huawei,
sí?
pel qual no els hi deixava fer servir les coses nord-americanes, com per exemple els serveis de Google. Doncs allò era un veto que només era per Huawei. Llavors què va fer Huawei? Doncs Huawei i Honor, perquè, perdoneu que sempre tinc la mania de dir Honor marcant la H, però en realitat ells diuen que s'ha de dir Honor, es van desvincular, es van separar oficialment i van dir, no, miri, a partir d'ara aquests van per lliure, nosaltres som Huawei, bateu-nos a nosaltres, però aquests deixeu-los anar. El que passa és que en els últims anys s'ha anat veient que els models de mòbil que han anat traient a Honor en realitat, doncs, s'han assemblat molt sospitosament als de Huawei, i està claríssim que comparteixen tecnologia. En el cas d'avui no és gaire diferent, potser no és calcat en disseny el que havien presentat Huawei una mica fa uns mesos, però sí que és veritat que la qualitat de les imatges que ens dona s'assembla molt. Té un parell de coses. El telèfon convencional que han presentat, perquè han presentat un que és el convencional, en forma de telèfon, i després han presentat l'altre que és plegable, que també té una coseta que és molt interessant, però parlant del Huawei Magic 5 Pro, que és el que han presentat, que és aquell que s'hi han estat molta estona xerrant, aquest el que passa és que fa les fotos nocturnes molt més ràpid que els altres. Ah, de fet, ens han comentat que fins i tot té el rècord Guinness de la foto més ràpida en absència de llum, perquè clar, quan tu fas una foto amb un mòbil i no hi ha llum, amb el mode nocturn aquest, s'està molta estona fent la foto i després processa, i bueno, igual en el temps que jo trigaria amb el Magic 5 Pro a fer una foto, altres estan al triple de temps. Doncs aquest és això, és una de les coses que té. I té una altra cosa que està molt interessant, que ens l'explica el cap de producte, Jesús Domínguez, el cap de producte a Honor Iberia, que va sobre el ritme circadià.
También maneja lo que es el ciclo circadiano, que básicamente consiste en manejar nuestro ciclo de sueño en base a cómo va corriendo el día desde que nos levantamos, cómo se adapta la luz en base a nuestra actividad.
Qué interesante eso de la luz, muy
importante. ¿Y això per què serveix? Això de la llum per què serveix? Doncs això és que la pantalla adapta la seva lluminositat en funció del nostre ritme circadià. Tu a la que portes uns quants dies ho fent servir aquest telèfon estudia més o menys a quines hores te'n vas a dormir, a quines hores es lleva, i quan es va aproximant cada cop més a l'hora d'anar-te'n a dormir, doncs va disminuint tant la llum blava, perquè això, la majoria de mòbils disminueixen la llum blava, però també va disminuint la intensitat i la lluminositat de la pantalla. I això que aconsegueix? Doncs ells diuen que aconsegueixen un 18% menys de fatiga visual, i en segon lloc, una cosa que és molt interessant, que no havia sentit mai relacionat amb un mòbil, i és que aconsegueixen que acumulis un 20% més de melatonina. La melatonina és la hormona aquesta del son que ens regula quan ens anem a dormir. Doncs això fa que ells ho han posat en xifres així més fàcils d'entendre, que et doni mitja hora més de son de qualitat cada dia. Escolta, això potser és un reclam que no està malament. No ho he vist mai relacionat amb un mòbil.
Molt bé, escolta, abans d'acabar, Víctor, se'n parla del tema del xat, això que tothom ara està la conversa de moda, aquest xat GPT.
GPT.
Això se'n parla o no?
Sí, però a veure, la intel·ligència artificial està present a tot arreu, però sí que és veritat que tampoc hi ha res que es presenti de molt bèstia. Però sí que he trobat una empresa, una startup francesa, que demà a les 11 del matí em faran una demostració, ja us ho diré, a veure què tal, una demostració de ChatGPT al telèfon.
Està molt bé, això.
És a dir, que no només nosaltres estem acostumats a veure ChatGPT escrit, tu pots chatejar amb ells, però aquests es veu que t'ho posen al telèfon. I això quines aplicacions pràctiques pot tenir? Doncs, evidentment, amb que si tu truques algun servei d'atenció al client, que no surti la típica gravació amb veu de Rosa Badia que et digui que marquis a 1, marquis 2, marquis 3, no. Que tinguis la sensació que estàs parlant amb una persona. A veure, això pot ser perillós o no. Però, clar, jo vull provar a veure si realment a mi em dona la sensació que estaré parlant amb una persona o no. Perquè, clar, això promet molt, però després a la pràctica m'agradaria saber què tal.
Molt bé, Víctor, doncs demà tornem a parlar. Gràcies.
Quan vulgueu, que vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Això del xat aquest del GPT està superbé, si el coneixes. No coneixeu vosaltres, aquest? No.
Ho vàrem estar experimentant l'altre dia amb el David Solans.
Collons, s'ha acabat el pensar, eh?
S'ha acabat el pensar, però li vàrem demanar un guió.
Sí. No, si voleu ho faig.
I era un despropòsit.
Li va demanar un guió, d'humor, d'un gag. Que fes un gag, clar, el xat GPT no coneix els personatges de la versió.
Perquè són únics i inimitables.
Exactament. No ho va saber fer, eh?
Anirà millorant, però bueno, esclar, això és collonut, no haurem de pensar, eh? Això és el meu somni, tu, deixar de pensar, que el cervell no para mai, eh? Podrem parar, i ho farà totes les màquines, collonut. Mira, jo... Provem-ho, que això evoluciona molt. Quan fa que no proveu això?
Aquest matí, no? Hem provat una espoleta.
Cada cop que ho provem...
Sí, una mica estrany.
Tot són arguments...
Una macrasi.
Sí. I moltes faltes, a més.
Ens pots explicar un acudit sobre el Mobile World Congress? Vale?
Vinga, en directe al GPT, al xat GPT, creatiu.
A veure què diu. Per descomptat, el tato. Aquí tens un acudit sobre el Mobile World Congress, toma.
A veure.
Per què els telèfons mòbils assisteixen al gimnàs? Perquè volen millorar la seva cobertura muscular. Espero que t'hagi fet riure.
Farem una petita pausa. Tot això hem preguntat als oients avui, després d'aquesta pausa, que ja ho tenia per aquí, quin davanter del Barça creieu que està en pitjor forma. Què serà la pregunta?
Sí.
Aneu rumiant, podeu respondre al tuit.
Moltes respostes,
Què diuen?
Mira, per exemple, El Pep diu: tots molt malament, farien més gols al trident format per Merche Mar, Amparo Moreno i Lita Clavel.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Jo diu l'Ansu Fati, no Ansu Fati, Ansu Fati, sinó Ansu Fake, l'Ansu Fake.
Ansu Fati.
El Boca 419 diu les tres mòmies. Per què seguiu desviant l'atenció del problema, ens diu? O sigui, doncs, el problema diu que no són els davanters, eh?
Bueno, ara en parlarem, sí, ho farem amb el Marc Serra i amb dos experts ara en la matèria.
Gràcies.
Versió RAC 1.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa. Que suma mares, pares, docents i professionals. Que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció. Del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària. I del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots, tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Al final del partit a l'estadi Jocs Mediterranis i a la sintonia de RAC1, Almeria 1, Barça 0, val el gol del Bilal. Doncs el partit d'avui, des de tots els punts de vista, és inacceptable. El Barça avui, l'únic que no podia fer Almeria contra l'Almeria és perdre. I encara menys perdre fent un partit horrorós com el que ha fet, xutant molt poc a porteria, amb un ritme de joc excessivament lent i permetent a un rival que s'està jugant la categoria creure's que podia guanyar a tot un Barça. Avui has estat inoperant des de tots els punts de vista i en teoria aquesta és la competició que més vols? Aquest és l'objectiu número 1 del teu equip?
El Pou, que acabava el seu discurs amb més preguntes que respostes en una setmana que el Barça després del partit a Manchester, i l'Almeria deixa, a banda de sensacions amb algun dubte, doncs amb preguntes...
Desastre, una macrasa.
Bueno, però deixem exposar. Amb preguntes al voltant d'aquesta davantera que li costa tant fer...
Davantera, trasera i el sistema i
només ens faltava el redoble de la jornada i les és lesions. Que Lewandowski se n'abaixa com a mínim 2 setmanes. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Dies negres pel Barça, que van començar amb l'eliminació de l'Europa League i que van continuar ahir, no sabem quan acabaran, amb la derrota contra l'Almeria, que si el Barça hagués guanyat, això fa de mal dir, però és així, s'hauria posat a 10 punts del Madrid.
Sí,
doncs no va poder ser, Xavi els explica del dret i del revés, ho hem explicat aquí en el programa, no sé si no l'escolta, no l'entenen o què passa, però no hi havia ganes.
Hem de mostrar més ganes. Més il·lusió, si avui era el dia perfecte per no fallar i no és que culpi a ningú, em culpo a mi mateix, soc el màxim responsable i el que no vull és dividir aquí que els jugadors, mai ho faré i per sort portem un coixí important encara, de 7 punts que hem fet les coses molt bé fins ara i que costarà guanyar la Lliga, però hem de canviar el xip ja a partir de demà.
No sé quantes vegades ha canviat el xip, però s'ha de tornar a canviar una altra vegada. Diu que van faltar ganes i sobretot gols, i d'això en parlarem començant amb un article d'avui del Mundo Deportivo que intenta respondre una pregunta que es fa molts culers. Què passa amb Lewandowski?
Ara.
Perquè va començar molt bé.
Semblava aquí que era una màquina d'aquesta de tirar plat.
Pilota que enganxava, pilota que enxufava, ara. I ara fa uns quants dies que la cosa va molt més justeta.
Jo vendria.
Semblava lo de tirar el plat. Vinga, un plat rere l'altre, una pilota rere l'altre. I ara?
Firma aquest article és el periodista del Mundo Deportivo, Gabriel Sanz. Gabriel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Què tal, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I també ens acompanya amb l'anàlisi tècnic l'exfutbolista i analista Àlex Dalmas. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bona tarda. Van faltar ganes, Gavi?
Home, sí, se va veure un Barça molt diferent que després de perdre contra el Manchester United i de la...
Però no sabia?
Tenir la segona eliminatòria europea altre cop, pues, no va sortir amb la motivació i la conscienciació de lo que representava el partit. El partit representava un punt d'inflexió importantíssim. Era passar a 10 punts i no es va aconseguir, ens vam quedar a 7.
Àlex, això que diu el Xavi, que els hi va explicant, llavors què passa? Que no ho entenen, no ho saben aplicar, perquè va dir en roda de premsa. Els hi dic que era un partit molt important, era bàsic, no sé, com ho veus?
Sí, a veure, van faltar ganes d'intensitat, entre altres coses. Jo també crec que va faltar futbol, eh? Però sí, no ho sabem del cert, si el missatge no va arribar, si Xavi doncs, no va tenir la capacitat d'arribar als jugadors, però jo aquí, en referència al partit d'ahir, jo crec que hi ha culpa compartida, culpa entre cometes, però home, jo aquí crec que els jugadors sí que han d'entendre que la situació és excepcional i que vaja, quan tu jugues contra un equip tan inferior... has de superar-lo i per tant jo aquí en el tema de la intensitat, en el tema de les ganes, sí que poso una miqueta més el focus en els jugadors. En d'altres coses que crec que van faltar ahir potser podríem parlar d'altres coses.
En parlarem després, però comencem parlant de davanters, que és el que hem vingut a fer, parlem de Lewandowski. Molta gent es pregunta què ha passat aquí, perquè
home,
hi havia un Lewandowski a principi de temporada.
Vols dir que no ha fotut un doble?
I ara, avui el Gabriel Sanz de Mundo Deportivo reflexionava sobre això i crec que ens pots explicar la diferència entre el Lewandowski d'abans i el Lewandowski de després, i quan diu abans i després és del Mundial.
És evident que hi ha dos Lewandowskis, un fins al Mundial. En els primers 20 partits de la temporada Lewandowski ha marcat 18 gols, estava enxufat, havia...
18 gols,
hi va haver un tram inclús que va batre el rècord que sempre ens agradava de Messi, que tal, pues va batre inclús el rècord de Messi, i després va marxar del Mundial. Ha tornat, és cert que dels 16 partits que s'han disputat després del Mundial, és cert que hi no va estar en 3 perquè estava sancionat, però és veritat que hi ha hagut un canvi important.
Home.
Jo crec que el puc atribuir al canvi de sistema que ha fet el Xavi, de jugar amb 4 centrocampistes, que no és un sistema que ell li vagi força bé, perquè ell està més còmode jugant amb extrems que li passin la pilota, i ell amb 4 centrocampistes ha de baixar a buscar la pilota, com va passar contra l'Almeria, i ell mateix fabricar-se les coses. És un jugador que s'associa, que té combinació, però que li està costant.
Sí, segons tu, el tema del diagnòstic d'aquesta passada és pel canvi de joc, de sistema de joc.
Jo crec que venia ahir d'una inèrcia en el Bayern de Munic, que la tenia molt bona, i hem de dir que el Lewandowski ha marcat 25 gols. Que 25 gols...
Sí, bueno, estem explicant com si fos un drama...
Ha marcat 25 gols, que suposa una tercera part dels gols que ha marcat el Barça en tota la temporada. És a dir, el Barça ha marcat 75 i ell en porta 25. I vulguis que no, això té un mèrit impressionant. Sense ell, haguéssim patit, o estaríem patint molt, molt més del que estem patint ara.
El Gavi diu el sistema de joc. Àlex, què dius? Aquest abans i després de Lewandowski.
A veure, com bé diu el Gavi, jo crec que hi ha un punt d'inflexió clar, que és el Mundial, no? Jo tinc més dubtes. Jo tinc més dubtes sobre el sistema de joc. Jo no crec que vagi correlacionat, però necessitem més temps com per veure-ho. Jo crec que Lewandowski ha marcat gols amb tots els sistemes de joc. És a dir, ell ha jugat amb 4-2-3-1 al Dortmund, amb 4-2-3-1 al Bayern, ha jugat amb la selecció amb 4-4-2, que és un sistema molt similar al que està fent servir ara el Barça amb els 4 al mig, amb 5-3-2... I en jugadors d'aquesta dimensió ell sempre ha tingut la capacitat d'adaptar-se, no? Jo crec, jo personalment tinc la sensació, ja et dic, potser això amb més partits ho veurem més clar, però per exemple, Almeria, el Barça canvia de sistema 4 vegades, és a dir, comença amb els 4 migcampistes, però passa als extrems pur, es queda amb defensa de 3 i queda amb defensa, i el to de Lewandowski és exactament el mateix. Jo tinc la sensació que és per estat de forma. Jo el veig fatigat físicament, i de fet la notícia d'avui no fa res més que corroborar-ho, no? Fatigat físicament, i no sabem si mentalment, perquè el Mundial sabem que era una fita important també per ell. Per tant, jo crec, de totes maneres, jo crec que el Barça ha de saber sobreviure esperant que Lewandowski recuperi el to, perquè normalment amb jugadors d'aquesta dimensió no s'allarga massa. Jo no tinc cap dubte que tornarem a veure una bona versió de Lewandowski, sigui amb 4 migcampistes, amb extrems purs, o sigui com sigui, però jo no ho veig tant com a sistema, sinó com a estat propi del propi jugador. Ahir, per exemple, hi ha un parell de jugades, una només començar, on Busquets li fa una assistència que el deixava, diguéssim, mà a mà amb el porter, i ell intenta aixecar per deixar córrer la pilota i li toca la pilota al taló, no? És a dir, jo no el veig amb aquella espurna que el veia al principi de temporada, i crec que va una mica per aquí. També troba a faltar que l'equip està generant menys, no hem d'oblidar-ho i no hem d'obviar-ho, això. Des que no hi ha Pedri, a l'equip li falta una mica aquest joc entre línies, des de que, bé, no hi ha Dembélé per fora, doncs sabem que Rafinha ha tingut bons minuts, Ferran n'ha tingut, però falta una mica de continuïtat en el desequilibri exterior. Per tant, jo crec que és una suma de factors que van més enllà de la pura explicació tàctica, crec jo, aquesta és la sensació que tinc.
I ara parlem d'altres davanters,
Sí, jo només li apuntaria a l'Àlex una jugada que va passar durant el partit
De l'Almeria,
que ell no estava rebent pilotes, no hi havia ningú que li fes passades. Va a sortir fins al mig del camp a buscar la pilota, ell mateix va generar la jugada i ell mateix va centrar. El problema és que el rematador, que era ell, no hi era
perquè estava fent la centrada.
Sí, és a dir, no crec que sigui un problema tan físic, sinó com d'abastejament de gols.
Però parlant de la gent que li passa, té un passador fixe a Lewandowski? És a dir, ara que Pedri no hi és que sempre li passa a Pedri o no?
O sigui, el que són assistències de gols, jo tinc comptabilitzat que ell té un equip.
Sí, són tots.
Són tots.
No es pot dir que perquè Pedri no hi sigui no li arriben pilotes.
No. Em sembla que el que més li ha passat, té dues assistències a gol. Ell té un equip d'assistents que van des dels centrals, els laterals, els interiors, tothom li ha passat i ell ha aprofitat tot el que li ha passat.
I tu expliques al Mundo Deportivo avui una cosa de vestidor, que és que hi ha una ordre de Xavi de passar-li la pilota. D'anar-lo a buscar.
És que ell mateix, el mateix Xavi, ho ha confessat públicament, que hi ha un problema en el Barça i que se l'ha de buscar. Per què? Perquè és el generador dels gols, de la majoria dels gols del Barça.
Se l'ha de buscar i ara el buscarem a casa seva perquè està lesionat. Ara us pregunto què hem de fer a Madrid, com s'hi ha d'anar, Gavi?
Ui. Pues no sé, la veritat, perquè l'Ansu Fati no està bé, està lesionat perquè torna d'una lesió, el Ferran Torres no és que estigui precisament en el seu millor moment d'inspiració.
Però ell diu que sí, ara...
Sí, ell diu que no
ha tocat fons, sí. O que va tocar fons
i ara està sortint.
I els que queden, el Dembélé que està lesionat, pues no sé.
Àlex, qui posem a Madrid?
Home, té un problema, Xavi, perquè li falten peces estructurals. Aquí hi ha dues coses, és que Xavi ha de decidir si vol seguir amb el patró dels 4 migcampistes o vol optar per un 4-3-3. Per mi, el Madrid espera un partit amb 4 migcampistes i canviar de sistema i anar amb dos extrems crec que seria una bona decisió per sorprendre, no? Qui posem a dalt? Jo començaria amb Ferran, és a dir, hi ha dues opcions, és Ferran i Ansu, òbviament, perquè és que no té res més, a no ser que vulguis reconvertir a Balde o vulguis fer algun tipus de reconversió que no està habitual. Jo començaria amb Ferran a dins, és a dir, al mig, i amb Ansu fora, partint per banda esquerra. Poden jugar els dos, però tinc la sensació de que per moment de joc, per sensacions, potser Ferran, tirant més ruptures, pot incomodar més el Madrid. Pots canviar durant el partit i pots buscar diferents opcions entre aquests dos jugadors, però és que haurà de tirar per aquí o pels quatre migcampistes. El problema dels quatre migcampistes, i relacionat amb el que deia abans el Gavi, jo crec que ara mateix els quatre són de perfil massa igual, no? És a dir, aquest, per què trobem a faltar Pedri, més enllà de la qualitat, que és obvi, perquè ell representa un perfil que el Barça no té repetit. És a dir, Gavi no és exactament el mateix. Gavi és un jugador que des de fora cap a dins et juga molt bé, que et pressiona fantàsticament bé, que et pot rebre, però aquest toc cerebral, aquesta selecció del joc que té Pedri en l'última línia, crec que l'està trobant a faltar el Barça. I per tant, entre això i que el Madrid espera quatre dins, jo crec que si el Barça canviés l'estructura aniria millor.
Ara, si parlem de Lewandowski, que dèieu que ha fet el 25% dels gols del Barça, aquí, no? Més o menys, sí, aquestes dades
25,
que tens.
25 gols.
Crec que el Barça té un problema, no ara, sinó ja té el problema de planificació de la temporada, que ho ha basat tot amb un Dembélé que marca de tant en tant, sembla que porta poquíssims gols aquesta temporada, un Rafinha que ens el van
cinc
vendre...
Cinc gols Dembélé.
Un Rafinha que ens el van vendre, que era millor que Dembélé, és més, venia de relleu de Dembélé perquè Dembélé se n'anava al Paris Saint-Germain, sí. Ara tenim Rafinha i veiem que, bueno, de relleu no li arriba ni a l'ungla de Dembélé, i ara ens hem quedat Dembélé, estem tots contentíssims amb Dembélé, quan fa un any el volíem fotre fora, o sigui, hi ha un criteri...
Contentíssims i esperant que torni.
No, Dembélé, el senyor Alemany el va convidar que se n'anés, que no vingui, sí. De cop i volta, no només no ha marxat, sinó que s'ha quedat, i ara volem que renovi, o sigui, atenció al criteri. I després aquí hi ha un reguitzell ensofàtic, que no sabem des de la seva lesió si està o no està, ara parlem d'en Sofati, perquè torna a estar lesionat, és l'home de vidre, i a partir d'aquí hi ha un reguitzell de jugadors que han anat passant, que això sembla la tòmbola, que et demostra que aquí, per una qüestió, no sé si, suposo que deu ser econòmica, però on està el criteri? Memphis Depay arriba, el fem fora. Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Juglar, Luc de Jong, Braithwaite, és a dir, hi ha tot un seguit de jugadors que han vingut, han marxat. Jo no sé com ho veieu, però jo tinc la sensació que pel que fa a la davantera del Barça...
No hi ha criteri.
Realment tenim clar el que volem, el que necessitem, o anem que amb les condicions econòmiques ens hem d'agafar...
Un que pugui venir, que acaba el contracte,
i és el que hi ha. Perquè si és el que hi ha, potser, la cosa està pitjor. Potser calia més comprar un davanter o quedar-te amb un davanter que abans de fer segons quin fitxatge.
Ahir, mentre estava veient el partit, estava pensant, que tregui el Luc de Jong...
Clar.
El teníem i ens solventava la cosa.
Perdona, l'Aubameyang quan va arribar?
Sí.
Aquest home no volia marxar.
Va arribar. És que... Després es va anar desmuntant.
No, no és veritat.
Però és igual,
és que no hi ha davantera.
És que el que estàs dient d'una planificació esportiva probablement no tan perfecta o erràtica com es deia, és veritat. Tenim tres laterals esquerres, Alba, Valde i Marcos Alonso, però tenim un lateral dret que és polivalent, que és el... i no tenim ningú més, que és Sergi Roberto. Tenim un Lewandowski, però no tenim un suplent de Lewandowski.
Tenim un Pedri i tenim un Pablo Torre, no?
Sí, Pablo Torre.
Que no ens el creiem, que a mi cada vegada que surt m'agrada, perquè ahir va ser qui va revolucionar. No sé, després, a l'estiu, volíem fer fora, fins i tot li vam posar punxes al vestidor perquè marxés el Frenkie de Jong, fora. Ara ja no sabem si s'ha de quedar o no. Vull dir, tinc la sensació que només el criteri és econòmic. I clar, si tu vas muntar un equip amb criteri econòmic, doncs és evident que tard o d'hora, amb una temporada llarga, doncs et passa el que et passa, que ara no tens efectius.
Bueno, però t'has gastat 55 milions amb el Ferran Torres i t'has gastat uns altres 55 o 60 portant a Rafinha. O sigui que s'ha fet una inversió important
clar, però aquí són
per
dos apostes,
un augment de qualitat a la plantilla.
Però aquestes dues apostes, Àlex, la del Ferran Torres... de moment el Guardiola es va treure un pes de sobre, i el segon pes és l'Eric García, que també el tenim a la banqueta, i de regalo el Rafinha, que havia de ser, a mi me'l venien així, millor que el Dembélé.
I tant.
Aleshores, no sé quina anàlisi fas tu, però jo la veritat tinc la sensació que és una mica passa com puguis, canvi
qui
pugui,
sort.
I de moment hem líders a la Lliga, que tant de bo, home, però clar, no tenim massa coixí.
Sí, a veure, sobre el tema de la plantilla. Jo crec que el Barça té una plantilla, és a dir, va millorar respecte a la temporada passada, això és obvi, en equilibri de plantilla, però encara no la té equilibrada. A més, crec que del mercat d'hivern surt pitjor del que estava, no? Sobretot per Aubameyang. A mi em sembla que era tu tenies un nou de referència com és Lewandowski i un nou alternatiu a Aubameyang, que a mi em sembla de total garanties, no? sigui per tema econòmic, sigui per el que sigui, el Barça va tenir aquesta sortida i crec que aquí sí que va coix, més enllà dels laterals, etc, etc, que això ja ho sabíem des del principi de temporada, perquè el Barça, sí, torno a repetir, o per tema econòmic o per el que sigui, doncs no va poder assolir l'objectiu, que era doblar posicions, no? Referent als extrems, jo crec que a mi tant Ferran com Rafinha em semblen dos bons jugadors, que són dos jugadors que tenen més potencial del que han demostrat, però això en el Barça i en els grans equips acostuma a passar, o pot, és una de les possibilitats, eh? Al final aquesta samarreta pesa, igual que pesa la del Madrid o la del United o la d'aquests grans equips. Sembla que Ferran li està pesant de moment, tot i que els últims partits sembla que estigui millor, no? I a Rafinha ha tingut moments. Jo crec que amb Rafinha sí que hem de tenir una miqueta més de paciència, perquè ve d'un entorn absolutament nou, tampoc ha tingut tanta continuïtat, i a fi de comptes són 6-7 mesos, no? Per tant, jo espero més d'ell, espero més d'ell quan tingui certa continuïtat.